Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns, 27 de març del 2023, i comença la setmana del retorn del futbol de clubs. Dissabte ja torna a la Lliga, amb un Girona espanyol, a Montilivi, i també amb un Elx-Barça. I a partir de dissabte ja serà un no parar, fins a principis de juny, quan acabarà la temporada. Dos mesos realment molt intensos, futbolísticament parlant, i també dos mesos molt importants pel futur econòmic, social i també esportiu del Barça. Avui en volem parlar, en el tram inicial del programa, perquè aquesta setmana es presenta com a clau. El club s'havia posat com a data límit el 31 de març, és a dir, aquest divendres, per tancar el finançament de l'Espai Barça i així complir amb tots els timings que teníem previstos per mirar de construir el nou Spotify Camp Nou, en els timings també que el club s'havia marcat sobre l'agenda. Queden només 4 dies perquè s'assigni aquest finançament i encara no està tancat al 100%. Des del Barça insisteixen que només queden serrells i que tot va endavant. Hi haurà finançament i al juny començaran les obres del nou Spotify Camp Nou i, per tant, a l'agost l'equip començarà la temporada a Montjuïc. Però insisteixo que aquesta és la idea que hi ha al club i que, de moment, aquest pas tan necessari dels calés no està lligat oficialment. I és evident que el cas Negreira ho ha embrutat tot i que la pujada dels tipus d'interès també complica aquesta operació de gairebé 1.500 milions d'euros. Per aquest motiu, de seguida avui ens acompanyaran dos experts, com Marc Menchen, el nostre home business, i també el financer Marc Síria, per explicar-nos el seu punt de vista. A més, trucarem el doctor en ciències actuarials i financeres, Josep Torres. Tot plegat, ho comentarem amb els habituals del dilluns, Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu, i també ens farem ressò amb ells de Messi, del seu possible retorn, de la trobada entre el Barça i l'entorn d'Ansu Fati i de l'impacte que ha tingut el show de la Kings League, omplint ahir el Camp Nou amb més de 92.000 persones. Ahir estàvem pendents de la Kings League i avui tenim, en canvi, futbol de seleccions en joc. Joan Camí, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
De què estàs pendent, a aquesta hora?
Doncs mira, estan a punt d'acabar ja els partits d'aquesta jornada de la fase de classificació per l'Eurocopa 2024. Tres partits destacats, l'Irlanda 0, França 1. Koundé ha sortit al minut 80, 10 minutets que tindrà el jugador del Barça. Països Baixos 3, Gibraltar 0. I l'altre partit destacat, el de Polònia. 1-0, ha guanyat, està a punt de guanyar, de fet, Albània. Lewandowski ha estat titular, ha completat tot el partit, però no ha vist porteria.
Molt bé, que sàpiguem a aquesta hora, no hi ha cap jugador del Barça tocat ni lesionat, per tant, seguim tocant fusta, ferro i el que faci falta, perquè en aquestes dues jornades que queden de virus FIFA, cap jugador més del Barça tingui molèsties. Pel retorn, insisteixo, de la competició, a partir d'aquest dissabte serà un festival de partits pràcticament cada 3 dies. Joan, qualsevol novetat ens ho vas saber. Fins ara.
Fins ara.
També estem pendents del futbol sala. Hi ha lliga de futbol sala i està jugant el Barça, Albert Ferran.
Sí, està jugant el Barça a la pista del Jaén. És el partit que tanca la jornada 24 i està perdent. El Barça, 4 minuts i mig pel final, Jaén 2, Barça 1. Els locals s'han avançat amb un 2-0 als primers minuts. Pito ha fet el 2-1 abans del descans, però en aquesta segona meitat no hi ha hagut gols i el Barça, doncs ara, gairebé contracorrent, està intentant com a mínim treure un puntet. Passi el que passi avui a Jaén, el Barça continuarà líder, però si es confirma aquesta derrota, els blaugrana veuran com el Palma els iguala a 55 punts al capdavant de la classificació. Queden 4 minuts i 40 segons pel final. La bola és del Jaén. El Barça gairebé la desesperada per intentar puntuar en aquesta visita. El dia, per cert, Pariser, que hem sabut, en el món de l'handbol, la lesió greu d'Adrià Martínez, el jugador del Granollers, que es va lesionar a la Copa Sobal de Lleó, i malauradament s'han complert els pronòstics inicials. Lesió al lligament encreuat anterior del genoll dret, per tant, el jugador del Granollers haurà d'estar uns quants mesos fora de les pistes.
Des d'aquí, ànims, i que recuperi el més aviat possible pel fracking Granollers. Gràcies, Albert. Ara cantem al final d'aquest Jaén-Barça de la Lliga de Futbol Sala. És setmana d'aturada a FIFA, per tant, de poca activitat esportiva més enllà dels compromisos internacionals. Després d'un cap de setmana intensíssim, amb el final de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha guanyat Primoz Roglic, amb el Gran Premi de Motociclisme de Portugal, amb tot l'enrenou i la polèmica amb Marc Márquez i la seva caiguda que va fent a per terra alguns corredors. Avui tenim novetats sobre el pròxim Gran Premi, que serà diumenge a l'Argentina. Després trucarem al Quim Salvador. I per això, avui, arrenquem setmana, insistim, amb un tema prou important com és el finançament de l'Espai Barça. L'aconseguirà tancar el Barça? Podrà començar a construir el nou Spotify Camp Nou com té previst aquest mes de juny? De seguida en parlem aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Al Bramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Sometimes you gotta bleed and know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how she's a different life.
7 minuts passant de 2:15 de la nit. Aquí seguim els del Tu Diràs. Abans d'arrencar amb el Marc Síria i el Marc Menchen per parlar del finançament de l'Espai Barça i d'obrir tertúlia, us recordo que d'aquí a 3 dies és l'últim dijous del mes de març, dijous 30 de març. Doncs obrirem les portes del Tu Diràs. Queden encara algunes cadires buides d'aquí de la tribuna. Si voleu venir, tudiràs@rac1.net. Queden molt poques places, ho tenim pràcticament ple. A concursar ja no hi ha temps. Ja tenim els dos concursants triats pel gran concurs del Tu Diràs, que també farem aquest dijous especial aquí al Tu Diràs, amb portes obertes i amb alguna sorpresa musical aquest dijous al Tu Diràs. Serà un programa diferent per tancar aquesta setmana d'aturada FIFA, el que farem aquest dijous al Tu Diràs. Si voleu venir, tudiras@rac1.net, i recordo que entre els concursants s'emportaran el guanyador un cofre Wonderbox amb dues entrades per un partit de Lliga del Barça a l'Spotify Camp Nou. Queden 5 jornades de Lliga al Camp Nou, doncs qui guanyi el concurs aquest dijous s'emporta un cofre Wonderbox amb dues entrades. I el finalista tindrà un cofre amb dues entrades per fer un tour per l'Spotify Camp Nou i també pel Museu del Barça. I és que amb Wonderbox ara podeu regalar experiències úniques. Teniu cofres amb entrades per als esdeveniments esportius més importants, visites a parcs temàtics d'Espanya i d'Europa, també escapades, experiències gastronòmiques, de benestar, d'oci i d'aventura. Absolutament tot amb els cofres de Wonderbox. Ara que s'apropa la Setmana Santa, regaleu experiències Wonderbox. Descobriu tots els cofres entrant a la pàgina web wonderbox.es. Ara anirem amb el fenomen de la Kings League, que n'està parlant absolutament tothom, i aquí també parlarem avui al Tu Diràs des d'un vessant més esportiu i i social, però és que aquesta setmana hi ha un cas que em sembla molt més important i molt més rellevant de l'actualitat esportiva, que és el finançament de l'espai Barça, que s'hauria de tancar, segons tenia previst el club, abans del 31 de març, és a dir, abans d'aquest divendres. Hola, Saperes, què tal? Bona nit.
Bona nit, Perisè.
A veure, explica'ns quina és la situació, en quin punt tenim aquest finançament, no?, que ha de portar els calés per construir l'espai Barça.
Doncs recordaràs que el president Joan Laporta va parlar del dia 31 de març, com ara comentaves, com a data límit per tancar aquesta qüestió, per tant encara som dins d'aquest marge, però encarem la setmana definitiva perquè divendres acaba aquest termini marcat pel propi club, com a mínim una declaració d'intencions de poder tancar-ho abans d'aquest 31 de març. Recordaràs també que el dia 7 d'aquest mes, en el marc del col·loqui del Círculo Ecuestre, va parlar el president que el finançament estava pràcticament tancat, però que estaven intentant millorar les condicions definitives d'aquest acord. Des de llavors, cap novetat i continuem a l'espera de tenir-ne. A tot això consta també, com va avançar el diari Ara, la preocupació d'alguns inversors per les informacions que han sorgit, el cas Negreira primer, la investigació de la UEFA després, investigació que podria derivar, amb moltes cometes i majúscules, en una expulsió del Barça de la Champions. Tot això en cas d'aprovar-se una infracció molt greu en aquesta investigació que ara mateix porten dos inspectors d'ètica i disciplina del màxim organisme futbolístic europeu. En aquest sentit, el de la preocupació dels inversors, ahir La Vanguardia explicava que Joan Laporta ha contestat un qüestionari dels inversors i els ha fet arribar una carta donant-los explicacions i mirant de serenar els ànims. Segons aquesta informació, els inversors ho consideren insuficient i aquesta setmana un emissari de Goldman Sachs ha reunit anirà amb el club per mirar d'esvair tots els dubtes. Aquesta és la informació, com dic, que publicava ahir La Vanguardia. I relacionat amb això, Aleix, avui hem conegut també la intenció del club de fer arribar també una carta als socis defensant el club, el Barça, de les acusacions rebudes per aquest cas Negreira. Una carta que no va en detriment de l'anunciada roda de premsa que ha de fer el president. Des del club ens apunten que podria convocar-se després de Setmana Santa, mai abans.
I seguim esperant a veure aquesta compareixença del president quan des del club hagin recollit tota la informació necessària per donar una explicació que encara fa falta del cas Negreira. Bé, avui el que ens ocupa és el finançament de l'Espai Barça i per això hem convidat el Marc Síria, financer i president executiu i soci de Diagonal Asset Management. Hola, Marc, què tal?
Bona nit.
Bona nit, benvingut. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí en directe. I també tenim el nostre home business, el Marc Menchen, que és el fundador de Tu Playbook. Hola, Menchen.
Bones, què tal?
Bona nit. De seguida sumaré la taula a Santinoll, Antoni Bassas i David Bernabéu, però primer, amb vosaltres. Decisió importantíssima, no?, pel futur de l'entitat, ara mateix. Estem a 4 dies que es tanqui aquest període, que s'havia marcat el mateix club, eh? No vol dir que si es tanca el finançament el 3 o el 10 d'abril hi hagi un problema. No hi ha cap problema, però com que la data límit era el 31 de març, segons el mateix club, doncs avui en volíem parlar una mica amb vosaltres. Com ho veieu? Si és preocupant o no? I Marc Síria, començo per tu, si és un bon moment ara per, amb tot el que està sortint de tipus d'interès, no?, de la crisi econòmica, la guerra amb Ucraïna, si és un bon moment ara per anar a demanar tants milions i haver-los de tornar, no?
Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me. Jo intentaré donar el punt de vista financer, però al ser soci també la implicació és sí o
emocional,
sí,
la tens, no?
Sí o sí, no? Jo crec que hem perdut moltes oportunitats per l'Espai Barça des de l'any 2014, oportunitats en què érem capaços de generar caixa amb la venda, per exemple, a Neymar, o uns moments en els que els tipus d'interès estaven a zero, i el momentum és importantíssim, no? I si ara em preguntessin des d'un punt de vista financer, purament financer, escolta, amb els estats actuals, amb els balanços actuals, tipus d'interès i inflació, és el moment? Doncs no, jo diria. Ara toca baixar el ritme, sanejar balanç, ser capaços de generar caixa i a partir d'aquí afrontar, no oblidem, la inversió patrimonial més important de la història del club, és ser o no ser, no? Resumint en 4 punts, jo sempre ve un amic, un client, un fons d'inversió, escolta, Marc, els 4 punts. Els 4 punts són, tens calés per pagar una part, per començar pagant una part. Quan anem a demanar una hipoteca, quan anem a demanar un préstec, tens calés?
Ara mateix al Barça.
No en tenim. Devem calés. Recordem que ens vens l'any que ve els 3 anys de carència del primer préstec de Goldman Sachs de 600 milions i això seran uns 70 milions com a mínim a l'any que haurem d'afrontar i generar aquesta caixa. La segona pregunta és, vale, no tens diners, va, doncs anem a la segona. Generes caixa suficient per aquest retorn? Doncs ara mateix no la genero, perquè ara mateix el que genero és una pèrdua ordinària, no? O sigui, aixecar la persiana del negoci del Barça dona pèrdues que estem equilibrant amb vendes de patrimoni, no? Més o menys un desajust...
Les palanques famoses?
Les palanques, bueno. No? Més o menys un desajust de 200 milions que està publicat. No, no és, no ens ho estem... Per tant, no tinc calés, no genero caixa perquè tinc la motxilla que tinc i anem a mirar el món. Llavors dius, bueno, igual al món, a tipus zero... i amb l'helicòpter de diners que van caure amb la pandèmia, doncs potser, mira, m'aprofito d'aquest moment. Doncs tampoc tinc aquest moment. I això és mala sort, eh? Això no, ja no té res a veure. Això també és un punt de mala sort. Una inflació descontrolada que els bancs centrals no estan sabent com controlar-la, perquè és una inflació clarament d'oferta i no de demanda. Tipus d'interès que no són capaços tampoc de controlar els bancs centrals amb les polítiques que estem tenint a sobre la taula, i a més una crisi bancària. En què esdevindrà aquesta crisi bancària, encara que no hi hagi contagi? Que les entitats financeres estan molt més restrictives i exigents a l'hora de deixar
calés.
De prestar aquests calés. No? Per tant, aquests quatre punts, i amb una mica de sentit comú, ens diuen que potser no és el moment. O jo, com a financer, si estigués a una taula decidint, diria, escolteu, no ens va de 18-24 mesos si fem els deures. Sanegem balanç, som capaços de generar caixa, som capaços de baixar la despesa ordinària un 30%, etc.
Com ho veus, Metgen, tu, això que explica el Síria?
No, jo comparteixo amb ell que segurament ara no és el moment. Pensem que el 6% que s'està plantejant de cost del finançament és més del triple del que ha pagat el Real Madrid pel finançament del seu estadi. Coincideixo amb el Marc que hi ha un punt de que el Madrid sí que va estar 3 o 4 anys previs al finançament de l'estadi, que si us fixeu no va fer gaires grans inversions en futbolistes i va controlar bastant la massa salarial. Jo crec que el Barça tampoc el va ajudar, diguéssim, que a nivell de timings, les facilitats administratives i polítiques que va tenir per part de l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid per desencallar tots els tràmits urbanístics per començar les obres de l'estadi, amb tot el que va haver de passar el Barça d'Ajuntament, Generalitat, associacions de veïns, que va fer una cosa que es va iniciar el 2014, que sí, era pràcticament 10 anys després que comencem. I ara et trobes amb el problema de que segurament no t'esperaves quan fa 2 anys, un any i mig, que Joan Laporta a l'Assemblea es va aprovar tot el procés i a més no t'esperaves ni que s'encarís tant el cost de les matèries primes, que pensem que un 40, 50, 60% de cost de la matèria primera de les obres s'ha incrementat, sinó que els tipus d'interès pujarien tant. Però la cosa és si et pots fer enrere ara mateix, perquè clar, recordem que ja has tirat una part de la tercera graderia, que ja has arribat als compromisos polítics amb l'Ajuntament per traslladar-te a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. O sigui, jo tinc el dubte de si es decidís per prudència de parem màquines i esperem un any, si realment el club i la ciutat estan preparats per desfer tot el que s'havia acordat per poder fer-ho. Però aquí el Marc sap molt més que jo, però jo no sé si dintre d'un any potser els tipus d'interès serien molt més baixos, o si en un acord de finançament com el que s'està plantejant el Barça podria demanar en 2-3 anys refinançar tot aquest deute per reduir els tipus. Però jo crec que ara et trobes en un punt que potser ja has donat massa passes endavant per iniciar les obres com per ara plantejar-te el poder parar-les.
En això estic d'acord, i jo, en el sentit de que jo sempre dic que no tenim tota la informació, no sabem què s'ha signat, no sabem quins compromisos hem agafat, hem fet una retirada parcial d'una part de la graderia sense tenir el finançament, entenem que per causes absolutament objectives, no?, d'algun tipus de risc, perquè si no, no s'entendria. O sigui, ningú fa una reforma de casa seva a tirar la cuina si encara no t'han deixat el préstec per reformar-la, no? Sentit comú, no? Jo sempre parlo, quan parlo de les finances, parlo de sentit comú. El que dic és, la inversió que anem a fer a Montjuïc està ja pactada, assignada i l'estem fent, perquè aquella mateixa inversió que la gent diu no és inversió, és despesa, ja, el Camp Nou també seria despesa, però el que sí que seria una palanca seria el que estem aconseguint amb el Matxell, que això sí que li hem de donar, evidentment, aquests 2 anys d'il·lusió i el que
està
passant. El Matxell,
vols dir el ticketing, les entrades, merchandising, tot el que es ven al voltant de l'estadi quan s'obre per un partit.
Clar, i ens estem apropant, ens costa més que el Real Madrid, però ens estem apropant, i almenys en sap més que jo en això, però ens estem apropant als famosos 170 milions, 200 milions que et pot donar tenir la
capacitat... Anuals.
Anuals, que et pot donar tenir en ple funcionament el Barça com una màquina que és de generadora d'ingressos, no? Això, i ara permeteu-me especular que és hora, no? Això, si es fes el retorn a més de Leo...
Ai, ja l'ha tret aquí sobre,
Què significaria, no? Nosaltres...
O sigui, si torna Messi, tu pararies el fet d'anar a Montjuïc explotaries al màxim el ticketing del Camp Nou aquest any que vingués Leo Messi i ja faries les obres.
Tots parlem de palanques, no? Al final les palanques han sigut la venda de patrimoni, alguna cosa que els nostres avis van aconseguir protegir i que van aconseguir conservar, les hem tingut que vendre per les urgències financeres, no? O perquè no hem sigut capaços de trobar alternatives. I ara ens trobem amb quina és la palanca principal del Barça avui? Pues la capacitat i la generació que té d'il·lusió i de consum Barça. Això s'atura absolutament. El mateix president va dir, amb un mínim de 93 milions d'euros, jo crec que és alguna cosa més, pel fet de l'exili a Montjuïc, no? Per tant, estem amb la situació financera, institucional, etc., com per ara a cometre la major inversió de la història del club? Ens ve de 2 anys?
Sí. Una bona pregunta. Deixa'm sumar a la taula el director del Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Què tal, com estàs?
Què tal, bona nit. L'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Què tal, Aleix? Bona nit.
I el David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Hola, Aleix. Bona nit.
És que sense voler es barreja tot, no? Perquè la part econòmica del Barça es barreja amb l'esportiva, el nou Spotify Camp Nou també genera ingressos, pot servir per poder fitxar jugadors, vull dir que en el fons tot s'acaba barrejant, no? Però estem en un moment crucial, crec, de la setmana. I per tant, per això en volíem parlar avui amb el Marc Siré i el Marc Menchen. No sé si teniu una primera opinió del que estàvem comentant.
Bueno, jo suposo que després parlarem encara més de Messi, que també es barreja en la part econòmica. En relació a això que deies, Marc, què tal? En relació a això que deies de Messi, clar, hi ha molta gent que defensa també que com que tard o d'hora has d'anar a Montjuïc, perquè t'has de fer el camp, una bona eina per pal·liar el problema econòmic que es desprèn d'anar a Montjuïc, és evident, no? Ara ho comentàveu, és tenir un futbolista com Messi, també. És veritat, o sigui, jo entenc el fet de voler capitalitzar aquesta figura, si és que tornés al Barça amb el Camp Nou, lògicament seria el nexe més evident, però que hi ha molta gent que defensa que, clar, anar a Montjuïc, si és amb Messi, millor que sense Messi, no?
Si torna a Messi és per treure-li tot el suc. No li pots treure una miqueta de suc. Li has de treure tot el suc. Pont generacional cap a una generació de futbolistes que estan donant un pas endavant, que volen competir, que volen guanyar. Si acceptant aquest rol, de ser aquest pont, no? Aquest pont, aquesta nova generació. I a més, exprimint tot el Messi que ens pot donar a nivell de màrqueting, tens una altra palanca aquí claríssima. Claríssima.
Mm-hmm. Sí, va. Per tant... Tu ho tens claríssim, això,
tancats.
També. Què? Com ho veus, Antoni?
Home, és molt delicat, i a més, jo crec que hem de remarcar una cosa, que és que hem perdut 9 anys, perquè el referèndum de l'Espai Barça es va fer el 2014. I a més, hem perdut 9 anys que no són qualsevol, perquè en aquell moment el Barça estava en una situació esportiva immillorable, i la capacitat de fer ingressos i de donar espectacle i de... produir un futbol atractiu a tot el món ens hauria facilitat les coses. Ja no entro en les qüestions més tècniques, que resulta que els tipus d'interès en aquell moment eren tendents a zero, i per tant ens hauria costat molt menys, des d'un punt de vista dels costos financers, una operació d'aquestes característiques, no? I després, bueno, han de venir moltes altres coses a continuació, però la mateixa adjudicació a una empresa, la virtut principal de la qual, o les virtuts, perquè sembla que són dues, és que és la que ho fa més ràpid i més barat. Home, tractant-se de la obra més important de la història del club, esclar, si tot són preses malament, però a mi no em semblen els indicadors que em donen més confiança, per dir-ho ràpidament, no? I tot plegat... En fi, no ajuda a mirar el futur amb una miqueta de confiança. De tota manera, com que no està escrit el futur, doncs mirem que ens surti el millor possible. Però, francament, ens ho hem posat molt difícil.
Perquè si ara el Barça ho acaba signant, com tot fa indicar, pel que sigui, et penalitza molt aquest tipus d'interès. Vull dir, el que haurà de tornar al Barça, Marc, que serà una borrada, no?, en comparació al que hauria pogut tornar fa uns anys.
no ho sé si feia els altres dies els números sobre 1.500, quasi 4.000 milions d'euros, no?, en tota la vida del finançament, però és que ara ens vindran renovacions de finançament. El Barça utilitza 700 milions d'euros, perquè la gent es faci una idea, en pòlisses de crèdit, crèdit corrent, no?, això ho fan moltes companyies. El crèdit corrent ja no està al 2% que devia tenir el Barça en tipus d'interès. Ara, si se'n va a Euribor més 1 o se'n va a Euribor més 2, estarem pagant aquestes renovacions que farem aquest any entre un 5 i un 7% per renovar, no? Què vol dir? Que s'incrementaran els costos financers. I a més has de començar a tornar un préstec. Aquest sí que no el pots anar estirant, com el que són les pòlisses o inclús renovacions de crèdits més de bancs més nacionals, no? No, ha vingut un fons d'inversió, t'ha deixat uns diners i l'any que ve començarà. I l'haurem de refinançar amb una probabilitat bastant alta. Tot això renunciant a uns ingressos pel trasllat i començant a tenir tota la part de... que hem de tenir clar, que això té uns venciments i aquests venciments, amb uns fons d'inversió, s'han de respectar, no? No ho sabem, llavors és com especular, que tampoc en trauríem gaire. Jo torno al principi. Sentit comú, no és fer res malament, ni és, com t'ho diria, aquí no fracassa ningú. Aquí és el club el més important. Estem en un món, amb això acabo, Aleix, però estem en un món, el del futbol, curtplacista. I quan és curtplacista, l'estratègia a mig i llarg termini que podríem fer en qualsevol altra institució, aquí no es veu, és molt difícil de traçar. Doncs aquest és el gran repte. El gran repte no és que l'obra s'acabi en aquest mandat o en el següent, sinó que s'acabi amb les garanties de mantenir el patrimoni del Barça i el seu model de propietat. Aquest és el desafiament, que l'important no és qui estigui, sinó que es faci amb les millors condicions possibles. I aquí és on jo veig que potser fallem per aquest curtplacisme del sector,
Santi.
Home, a veure, saps què passa? Que després d'un gran esforç per reciclar-me amb el tema de tribunals, em torneu al tema econòmic. Diguéssim, és difícil. L'adaptació és complicada.
Però mirarem tu te'n sortiràs.
Ara que t'havies especialitzat, no?
Ja que estava, ara que ja estava el tema jurídic...
I ara entrarem a la Kings League, que també és una especialització nova.
Sí. Aquí hi ha un punt de psicologia i de sociologia...
Sí, totalment.
Que tampoc, no, és... periodisme esportiu és impressionant. No, jo el que... clar, aquí la pregunta és... per què es fa l'Espai Barça?
Per guanyar calés a la llarga,
o sigui,
entenc.
L'objectiu que és perquè el Camp Nou ja no dona de fer, i
està vell també, sí,
segurament clar. Si només fos per això, o segurament amb una remodelació, el fer l'Espai Barça és perquè el Barça ingressava 150 milions d'euros i amb l'Espai Barça passarà a ingressar 300 o més de 300. No? Llavors, diguéssim, és una generació econòmica pel club, no? Diners recurrents, en aquest sentit, perfecte. Què passa? Amb una financiació de 1.500 milions, segurament el Barça, que ingressava 150 i el que vol és ingressar 300, acabarà ingressant només 100 i tindrà que tornar 200. Sí. Aleshores, aquest viatge... a on ens porta? O sigui, ens porta a fer un Espai Barça per poder tenir molts més diners, però ens trobem en un moment en què és possible que aquests diners se'ls mengi el que són els interessos.
Els interessos.
Això després. A veure, amb aquest 1.500 està el Palau o no?
No.
En principi, no.
Bueno, queda fora.
Que vam explicar és una empresa externa, el que sabem a RAC1...
La Porta, en totes les seves intervencions públiques, ha deixat molt clar que només parlava Espai Barça Camp Nou.
No, que la idea, David, que tenen amb el Palau és molt clara, que és que alguna empresa es faci càrrec de la construcció del nou Palau i després en l'explotació es quedi la major part dels beneficis i una petita, molt petita part vagi a parar...
Aquella obra prèviament conjunta de Camp Nou més Palau, l'obra en la pista gel, etc.
La idea és fer amb una empresa americana, això.
No sé, diguéssim, comentava, no, Marc? És interessant aplaçar-ho, no? Amb el tema del sentit comú, aplaçar-ho un any o dos. Si s'aplaça un any o dos, realment què es guanyaria? Perquè jo no sé si el fons de l'equació seria el mateix. O sigui, hi hauria 1.500 milions a tornar i un ingrés més de 100, però hauries de tornar 200. O sigui, què és el que finalment, si s'aplaça, es guanyaria? Perquè si el que fem és simplement diem, escolta, ho aplacem perquè potser no és el moment i tal, però clar, no sé l'avantatge real de...
Sanejar una mica més els comptes, potser, i si ve més intentar recaptar més diners o ingressos...
Però l'interès que és un 6%, no? Això...
Sabem el primer venciment del 6%. Tampoc crec que el sigui el 6 per tots els venciments, però...
No saps si baixarà, no, això, en un o dos anys?
No, jo...
No, que es parlava del cinquè any de finançament, poder refinançar tota l'operació, que tindria sentit, que aquest 6%, jo sincero, és el triple que el Real Madrid. També hi ha un cost d'oportunitat, de dir, sí, facturarà 150 més o 200 més, però te'l menjaràs amb el... retornant els diners. Però és veritat que el servei de l'aficionat, efectes de la marca, del que suposa en el Camp Nou, del que suposa el Camp Nou, ja no només pel soci, sinó per captar esdeveniments internacionals, finals de Champions, etc., has de tenir un estadi modern, i diguéssim que ja vas amb, aniràs amb 2 o 3 anys, 4, 5, de retras amb el Real Madrid, però també tens tota l'oferta d'estadis de la Premier League, al final això també són un desavantatge competitiu, que també hi ha un cost d'oportunitat de dir quants anys més enrere pots anar respecte a la resta si demores el fer l'estadi. És que jo crec que és una decisió bastant complexa, i el del Messi ho poso bastant en quarantena, perquè ha de venir un cost molt baix per realment comprar la idea de que amb Messi tindrem un diferencial d'ingressos molt gran que compensarà tota la pel·lícula.
Mira, escolta, ara que treus aquest tema, encaixa Messi? És a dir, si el Barça aconsegueix reduir 200 milions d'euros de massa salarial, encaixa? Si no renova i ve gratis, Messi encaixaria el seu salari? Això és possible, Menchent, amb la Lliga?
L'altre dia hi va haver una declaració del Javier Tebas que vaig inferir que volia dir que no aplicaria la norma que sobretot s'aplica a segona divisió, que és que encara que un jugador arribi amb un sou molt baix, se li aplica una mitjana dels seus últims salaris per considerar quin és el cost real del futbolista. O sigui, jo crec que aquí sí que hi hauria alguna mena de gestió. Vale, si el jugador diu que arriba a cobrar 5 milions d'euros, m'ho crec, i només li computo els 5 milions d'euros que diu que vindrà a cobrar.
Perquè la Lliga li interessa.
Sí.
Que torni Messi.
És que jo crec que quan hi ha aquest discurs de que la Lliga li interessa allò de la situació del Barça, crec que és bastant no entendre de què depèn la Lliga per funcionar, que és que ha dit el Barça a primera divisió, el Madrid a primera divisió i l'Atlético de Madrid a primera divisió. Altra cosa és que busqui que el Barça estigui molts anys a primera divisió i, per tant, l'escanyi una mica a nivell de despesa. Però jo crec que i abans ho comentava el Marc, la gent del gas se n'oblida que hi ha un forat operatiu de 200 milions entre el que el Barça avui genera i el que té compromès a nivell de costos de club. Llavors, Messi encaixa, com sempre, si fas fora gent i si també millores ingressos, sigui palanques, sigui venent futbolistes, que és una altra palanca, que és la palanca tota la vida del futbol, vendre jugadors.
Marc, jo tinc una pregunta per tu, perquè un dia em van preguntar a mi, a un altre company economista, com renovaríem a Messi. El que nosaltres vam dissenyar era un pla d'un salari fix molt baix i un variable amb què es tindria en consideració la captació de nous patrocinis i sponsorings pel club que d'alguna manera s'associessin o vinguessin per associar-se a la figura de Messi, de l'associació Barça i Messi. Una fórmula així, tu creus que la Lliga, que no l'ha vist mai, però que està en qualsevol sector i qualsevol empresa, que és tu tens un fix i un variable per vendes, no? Doncs tu creus que ho podria acceptar? No parlem de l'entorn de Messi, que és una altra pel·lícula, però de...
Sí, t'anava a dir primer tot, primer acceptar el jugador...
La Lliga, tu creus que ho acceptarà?
La Lliga, en principi, o més que la Lliga, les normes de control econòmic el que diuen és, a nivell de variables, la Lliga computa com a salari fix tots aquells variables de fàcil compliment. És a dir, si tu dius tu cobres 2 milions però cobres 20 més si marques un gol amb la cama esquerra de Leo Messi, dius, home, doncs aquest 20 els dono com més que variable bastant segurs de compliment. Llavors, normalment aquests variables la Lliga te'ls computa com a sou fix encara que tu diguis que no estan fets, perquè es va demostrar que molts clubs ficava variables per intentar una mica regatejar la norma. Si tu vincules sou arribar de nous patrocinis, jo crec que el que algú que et farà la Lliga és si em quadra o no em quadra en què quadrin els números d'ingressos i despesa en funció del que tu li has promès al jugador que cobrarà i el que tu aportaràs com a nou patrocini.
I després, l'única cosa amb la que sempre estic en desacord amb el Marc, jo crec que està bé que ho deixem aquí.
Sí.
A mi, el canvi de normativa de la Lliga, Marc, o sigui, que a mi la Lliga no em permeti aplicar la venda d'actius, els que jo consideri com a club i els que els meus socis i assemblea considerin per fer allò que jo cregui, aplicar-ho al fair play financer i em canviïs les regles, em penso que és absolutament una no diré una acció anti-Barça, encara que es diu però sí que és poc, diguéssim, poc legítim, no? O sigui, jo no m'imagino el president de la COE dient-li al senyor Amancio Ortega què ha de fer amb la venda d'un edifici, si el pot aplicar o no a fitxatges d'enginyers estratègics per la companyia o no, no? Una altra cosa és que el Barça no sigui capaç després de recuperar aquests ingressos o que el Barça després, doncs, diguem, es va equivocar l'assemblea i es va equivocar el club. Bueno, doncs es va equivocar l'assemblea i es va equivocar el club, però aquí és on jo crec que s'han trencat les regles del joc i a mig partit.
Bueno, però tu abans deies de preservar el patrimoni del club. Jo per mi la pregunta, i jo crec que això ja no és... Això és una mica més com quan la gestió del dèficit d'Espanya, Brussel·les, los hombres de negro i de més. Veritat, quin sentit té vendre com has venut tu patrimoni per 800 milions d'euros en 2 anys per realment quadrar 2 temporades i poder sortir a un mercat que s'ha demostrat, i ho vam avisar alguns i no es va fer cas, que tu guanyis aquest any la Lliga, la Supercopa, no et compensa la inversió que has fet en plantilla esportiva, ni a nivell de marca et donarà aquest extra que tu estàs defensant, que és que si no feies això, la marca Barça es devaluava i no valia res, perquè Bayern de Múnich ja va passar per aquesta etapa de no guanyar res uns anys quan va estar en crisi i es va haver de refer. El United porta 10 anys que no guanya res i malgrat tot està en el top 5 de clubs que facturen de tot el món. Llavors, per mi el paper de la Lliga, que el pots discutir o no, però s'ha demostrat que si el Barça avui encara té un forat de 200 milions d'euros, malgrat totes les restriccions que se li han intentat posar per fitxar, a mi em sembla molt bé que alguns defensem que no, que hem de ser lliures i que el Barça s'ha d'autogestionar i el Barça s'ha de decidir si gasta o no gasta. Però la realitat és que, malgrat aquestes restriccions suposades i reals que s'han posat, el club està desestructurat en l'econòmic.
Però llavors estaré obligat a vendre actius estratègics per adaptar-me a la norma que potser dintre 2 o 3 anys em anaven a donar el resultat que jo esperava.
Quins actius estratègics?
Què vols dir? Jugadors? Sí. Jugadors.
Bueno, però és que són els actius estratègics que s'han venut tota la vida. Jo prefereixo vendre jugadors que no vendre els de televisió o vendre la gestió del Camp Nou Futura.
Sí, sí.
Bueno, que al final...
Són dues maneres de veure, no?
Sí, jo tinc 2 preguntes. La primera me pot respondre qualsevol dels dos. La segona, els hi faig els dos, és sobre Messi, la segona. La primera, sobre el tema de l'espai Barça, quins són els efectes o els riscos que corre el club ara mateix si afronta l'espai Barça tal i com el club ens ha dit? És a dir, ja. O sigui, estem debatint sobre la necessitat, segons el vostre punt de vista, d'ajornar-ho un any i mig, per la situació econòmica, la situació conjuntural de l'economia i també la situació del Barça. Si afronta el projecte que està escrit, que està inicialment pactat, amb els crèdits o els préstecs pactats, quin és el risc que corre el club? Corre el risc de perdre el model de propietat? Corre el risc d'endeutar-se encara molt més? Corre el risc de no poder-ho pagar? Quins són els riscos?
Jo respon molt ràpid.
Sí, dirà tu, que tu desfinances...
No, en principi hem anat a aquest finançament perquè no tenim, diguéssim, una obligació, diguéssim, d'un bé real, no? D'un immoble. No hauríem de això no hi ha una garantia real, no? Hi ha una garantia en algú que s'ha cregut i hem dissenyat un pla estratègic de negoci que serem capaços de generar aquests 300 i pico milions d'euros i a partir d'aquí poder pagar. Jo l'únic que dic amb aquests venciments és que no és com quan tens una pòlissa o un préstec a un banc convencional. El que vol el banc en moltes ocasions és refinançar-te el deute. El que no vol és quedar-se o anar a buscar què pot rascar per recuperar aquests calés més els interessos. Per tant, s'han de respectar els venciments. Hem d'anar claríssim que hem de respectar els venciments. Pot haver una possibilitat de refinançament del deute? Sí. Hi ha pactada alguna comissió de penalització si jo el que faig és refinançar el deute, que vol dir que agafo un altre deute, amortitzo la totalitat del primer per aconseguir un tipus d'interès més baix? No ho sé, ho desconec. Jo posaria una penalització si m'amortitzes el deute abans de venciment. Quins riscos hi ha? Tots, no? Deixar de conèixer el Barça com el coneixem avui amb el tema del model de propietat, no? I és, no? Perquè si tu, al final, però per un tema purament de sentit comú, si tu vas a buscar un finançament que al final té un cost X i que són 1.500 agregats, el que tens 1.300, has de començar a pagar el de Goldman Sachs, has de refinançar les teves pòlisses de crèdit anualment, per tant, bueno, doncs, cada cop que t'endeutes més, doncs tens més riscos. Només contestant-te una coseta, què puc fer en 2 anys? Puc fer moltíssimes coses. És un tema de gestió. Els contractes heretats altíssims marxen, per tant, puc baixar la massa salarial d'una manera clara. S'han incrementat les despeses de salaris no esportius i estructurals, per tant, els he de baixar un 30%. Llavors, si jo em situo en 2 anys, soc capaç de situar-me amb uns ingressos de 800 milions i unes despeses de 650, soc capaç de generar caixa i soc capaç de dominar jo el finançament. Jo ja genero caixa, jo soc al Barça, la situació macroeconòmica s'ha tranquil·litzat, tipus d'interès, etc, i soc jo el que va a negociar amb més força.
A veure com acaba. Però és perillós, no? Vull dir, risc sí. De desaparició del model actual...
A veure,
actual.
Marc, què opines, Marc? No sé si vas per aquí o no.
Ja, em sembla una mica tremendista... el discurs de l'Assad, perquè no el compro i em sembla una mica tirar la bandera pels mals externs i que ens volen robar el club. Hòstia, el Barça té actius, sempre s'ha dit, i començant pels actius estratègics, que són els futbolistes, o sigui, jo sempre ho he dit, el Barça en un estiu, si volgués, arregla la situació...
Ja, però es queda molt d'habilitat, Menchent.
Bueno, més que ara tampoc ho sé. O sigui, i per optar què? O sigui, a la Champions i a l'Europa League ja no optes des de fa 3 anys.
Però per fer això t'has de vendre els millors jugadors, gaire. Marc, no? T'has de vendre els millors jugadors. Aleshores, bueno, clar, però, això... Quants t'ho comprarien, jo dic, això?
Jo dic versus el discurs aquest de l'Assad i de que el model de club perilla i de més. Per exemple, pensar que el model de club pot perviure, que ha de canviar el model de governança, que per mi són dues coses molt, molt diferents, però... que hi ha un concepte a nivell, quan el dels riscos que deia el David, per mi és un tema de quedar-te enrere en línies d'ingressos que són les que un club controla sense necessitat d'un tercer. Tu els ingressos de televisió depens de la competició on jugues, que a la vegada depèn de la televisió on els emet. En canvi, el negoci de l'estadi és el que tu controles. Abans del negoci de la televisió, els clubs grans eren els que estaven en ciutats grans perquè era qui té l'estadi més gran és qui més factura per taquilla, pensant que el Barça té un museu que és que factura més que, et diria, el 80% dels clubs de primera divisió, només amb el museu. Llavors, són línies de negoci que tu has de potenciar i que si te'n vas quedant 2-3 anys enrere, que és el que estàs quedant, és el que perilla. I és que tirar enrere tota la maquinària que ja has fet, insisteixo, grues a l'estadi, acords amb l'Ajuntament i inversions que entenc que ja s'estan fent a Montjuïc, perquè te'n vas en res a jugar allà. O sigui, no sé fins a quin... Jo crec que és bastant complexa i no tenim el detall, però jo crec que els costos que et podries estalviar d'esperar-te un any potser te'ls menges de tirar enrere tot el que ja has engegat perquè aquesta decisió que estem parlant avui potser l'hauries d'haver pres fa uns mesos enrere.
A veure com acaba, com a mínim ho volíem posar sobre la taula, no? Els riscos que hi ha, la situació actual i saber una mica amb uns experts com li pot anar al Barça en un futur si s'acaba signant aquest finançament de l'Espai Barça, que és el que ha de passar els pròxims dies barra setmanes. Només per completar-ho tot plegat, després si voleu afegir alguna cosa més també us deixo, deixem anar un moment a Madrid, perquè estem parlant de les dificultats que pot tenir el Barça per fer aquest nou estadi, i en canvi Madrid ja el té pràcticament enllestit, crec que ha sortit aquí durant la conversa. L'Arnau Mañé, un dels corresponsals de RAC1 a Madrid, en té alguns detalls d'aquesta obra del nou Santiago Bernabéu. Hola, Arnau.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Entens alguns detalls interessants, no?, del que li ha costat fer aquesta obra, però en canvi també del que li suposarà en un futur al Madrid tenir el nou estadi Santiago Bernabéu en ple funcionament.
Clar, és difícil posar una xifra definitiva el que costarà el nou Bernabéu, que en principi, segons alguns mitjans, s'ha d'estrenar a finals d'aquest mateix any. Les obres podrien acabar a la tardor, però la gran estrena seria a finals d'any. Apunta la cosa que va cap als 1.000 milions d'euros de cost del Bernabéu. Inicialment, tot i els retards, la idea era que inicialment costés uns 600 milions. Per tant, hi hauria hagut, també per aquest increment del cost dels materials, un sobrecost d'uns 400 milions d'euros extres. Per tant, rondaria aquests 1.000 milions d'euros. Què passa? Que el gran mèrit d'aquest estadi, com a mínim això és el que expliquen des del Real Madrid, és que el Madrid es frega les mans amb el que seria l'explotació econòmica, i aquí hi ha dos experts que en poden parlar molt millor que jo. El que passa que és un estadi de futbol que, segons diuen des del club, va molt més enllà del futbol, que ja està pensat inicialment per fer-hi coses els 365 dies de l'any més enllà del futbol. Dic 365 dies a l'any i no és una exageració. De fet, algunes fonts del Madrid parlen d'obrir l'estadi 300 dies a l'any. És a dir, que només es quedés sense explotar aquests 65 dies restants de cada any. Clar, més enllà dels partits del Madrid, més enllà del futbol, el que plantegen els ideòlegs d'aquest nou Bernabéu és que si puguin fer altres esdeveniments esportius, si podrà fer tennis, si podrà fer si podrà fer bàsquet, si podrà fer altres tipus d'esports, però també s'hi podran fer concerts, s'hi podran fer fires de negocis. És un altre plantejament, suposo, que el que estàveu explicant ara amb el Camp Nou. I llavors una de les preguntes, no?, que ens podríem fer aquí sobre la taula, que podríem llançar sobre la taula, és per què el Camp Nou no podrà tenir aquesta explotació, no? Per què el Camp Nou no es planteja poder fer aquest tipus d'esdeveniments 300 dies a l'any. Doncs segurament la clau està en la gespa, en una de les joies de la corona del Santiago Bernabéu, aquesta gespa retràctil. Segur que n'heu vist algun vídeo, sí. Fins i tot que es divideix en rectangles i que es guarden sota el terreny de joc. Us heu d'imaginar metres i metres de profunditat sota el terreny de joc, que això permet que a la part superior sigui simplement una zona de ciment i que, per tant, s'hi puguin fer concerts, fires i tot el que calgui sense afectar la gespa, no?, a l'activitat del dia a dia del futbol, de l'activitat principal que s'hi pugui, sí, fer el Bernabéu.
Això passava amb el Schalke 04, no? Aquell Sam, sí, Kirchen, recordo perfectament, sí, sí, que també se'n retirava la gespa, no? I a Alemanya hi ha molts camps així espectaculars. Mm. Molt bé, molt interessant, Arnau, tot el que podrà fer el Madrid, a veure si el Barça ho veiem algun dia, també.
Sí, per cert, han posat xifres també del que significaria aquesta explotació comercial o aquesta explotació del nou Santiago Bernabéu. Parlen d'uns 400 milions d'euros cada any d'ingressos. Per tant, sí que la xifra del nou Bernabéu és molt alta, però evidentment 360-400 milions d'euros l'any que s'ingressarien en aquesta explotació. Per tant, són xifres molt grans que costen d'imaginar, però que suposo que això, que suposo que podeu comentar més des dels experts, no? Però que tenen una retribució, segons diuen, des del Real Madrid.
Dic, en poc més de 2 anys hauries amortitzat l'obra.
Sí, però el Madrid jo crec que ja ha cedit l'explotació de...
Sí, és un contracte pels propers 20-25 anys de 360 milions d'euros cada any, en principi.
Déu-n'hi-do. Per cert, Arnau, esteu distrets a Madrid. Estic veient a través de les xarxes socials que hi ha hagut aldarulls entre la Policia Nacional i els jugadors del Perú a les portes de l'hotel. Els jugadors del Perú són a Madrid perquè demà juguen un amistós contra el Marroc a l'estadi Metropolitano, per tant, el Marroc i Perú són a Madrid, les dues seleccions, i hi ha imatges a les xarxes que s'esbatussen la Policia Nacional, sí, i els jugadors de Perú a les portes de l'hotel.
Sí, de fet, veiem algun jugador a la porta mateix intentant calmar els ànims i intentant mediar entre els policies espanyols i l'afició, sí, unes imatges realment impactants que caldrà estar alerta de com acaba tot. Sí, però sí, partit del risc a Madrid.
Ah, sí, demà esteu avisats, val. Ara intentarem a veure si truquem algú de la concentració del Perú i que ens expliquin què ha passat exactament, perquè les imatges són molt estranyes. Vull dir, la policia, els jugadors, l'afició allà a les portes de l'hotel de Madrid fotent-se de cops. Bé, Arnau, gràcies,
A vosaltres, bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Digues.
No, sobre aquesta qüestió, perquè ara estàvem intentant saber què és una mica el que ha passat i, evidentment, intentarem parlar amb algú que hagi estat allà i ens ho pugui explicar segurament de primera mà, però pel que llegim, el que ha passat és que en l'arribada dels jugadors La policia s'ha dirigit a un dels jugadors pensant que era un aficionat, com volent-lo treure d'allà, el jugador s'ha emprenyat i a partir d'aquí han entrat tots, la resta de companys i la resta de policies. I d'aquí...
És que estic veient les imatges, ara. Són espectaculars.
Sí, sí, es dirigeix la policia a un dels jugadors...
Vostè fora, no?
Volent-lo retirar d'aquí i l'agafa, doncs això, com si fos un aficionat, i a partir d'aquí, si ha tornat el jugador en qüestió, el policia s'ha emprenyat la resta de companys i de policies pel gest del jugador, vaja, que s'ha embolicat i que d'aquí ha vingut la baralla, però intentarem també trobar...
Sí, sí, com passa a qualsevol partit, sí, no? Hi ha un incident entre dos jugadors i automàticament s'ha embolicat la resta de
dos bàndols s'han acabat enganxant.
Bé, m'ha quedat clar, digues.
La pregunta. És que tinc un garbuix mental, Pariser, sobre el tema Messi, perquè jo tinc una opinió feta, barrejada entre... bàndol emocional i el desig de que acabés la carrera aquí, però després em sorraven en dubtes sobre la qüestió de l'encaix esportiu.
Ara us preguntaré què us semblaria, hipotèticament.
Entenent, evidentment, que el talent de Messi no es pot qüestionar, no es pot discutir, no? I hi ha dies que m'aixeco pensant que és bo que torni Messi, hi ha dies que penso que, bueno, que comences a fer-te bola i tal, i penses, ostres, potser millor que no tornar a donar aquest pas, no? Però jo us vull preguntar molt clarament.
No, econòmicament no teniu dubte, no? Sí, sí. Menys Síria, no teniu dubte d'això.
Però econòmicament ja ho
entenc. Depèn del salari,
sí,
no?
Depèn del sou.
Jo crec que un salari baix...
Jo vull preguntar-los als dos en essència. És a dir, el portaríeu? El portaríeu?
Jo ja respon,
sí,
no?
Ja dic que sí, perquè a més ell l'aprofitaria i es quedaria al Camp Nou amb Messi omplint durant tota la temporada vinent al Camp Nou i fent ticketing i després ja faria les obres, no?
Fem l'obra més important de la història.
I tu, Marc?
Jo, amb els variables aquests del mar de tanto generas, tanto poco obres, també, o sigui, ojalà que vingués, però és que realment si tu pots permetre, jo vull un Ferrari també la vida, i no, vaig amb un Golf.
Ah. Bon cotxe, per cert. Escolta'm...
El Golf o el Ferrari?
El Golf. Anava a dir, però què vols dir? O sigui, el Barça hauria de sortir guanyant molts calés, vols dir, si tornés Messi? És a dir,
no, el que vull és que ojalà que tornés, és que tu et puguis permetre... I ja no et parlo del control econòmic de la Lliga, és que tu en l'estructura de costos i ingressos que té el club, que et puguis permetre encaixar el Messi, perquè al final per tele no cobraràs més. Per taquilla, els abonats paguem el que paguem i aquí ens inflem la boca, però com el club ens vingui a pujar l'abonament, anirem tots a casar-nos a la porta. Taquilla ja la tenen més que explotada i merchandatge sí, pots vendre, però el Barça factura 70 milions per merchandising, o sigui, tampoc generes tant més com per compensar.
Però i més patrocinis sí, amb la marca Messi també associada al Barça.
Però si tens tots els actius grans ja els tens col·locats. És que la samarreta ja la tens venuda a Spotify, la màniga és veritat que et queda per vendre, però que al final són moltes variables que has de tenir en compte. I al final és la mateixa pregunta o la mateixa resposta del 2021. Si el Messi hauria pogut continuar aquí al club. Però és veritat que se li demanava una rebaixa salarial que ell, molt lícitament, va rebutjar ell o el pare a assumir. Ja. Però és la mateixa situació del 2021, la d'aquest estiu.
Antoni, tu què en penses? T'agradaria que tornés? Amb el cap, amb el cor? Com
sí,
mires?
Sí, amb el cap i amb el cor m'agradaria que tornés, sí, esclar, perquè em sembla que la generació d'ingressos es dona per descomptada. Potser hi hauria alguna limitació, però en general jo crec que pel Barça seria una excel·lent notícia. I des d'un punt de vista del ganxo esportiu, si s'ho parlen amb Xavi i tothom entén amb quin rol i amb quin minutatge i tot plegat, doncs seria una excel·lent manera de tancar un capítol històric. Ara estem parlant tota la nit de l'obra més important del Barça, estem parlant del jugador més important de la història del Barça, no? Si sapiguéssim tancar això i ens en beneficiéssim esportivament, perquè algun benefici esportiu tindria, i econòmicament que el
tindria
també,
algun gol de falta, que doncs ja està, anys per exemple, no cap, per exemple.
Doncs ja està, no? I si poguéssim fer com la Kings League, i aleshores, quan hi ha falta, fer una substitució temporal...
Exacte. I que no es canci. I allò acceptés.
Seria fantàstic. Sí.
Santi Nolla, què en penses d'això de Messi?
Jo crec que no és només una qüestió...
Dilluns passat vas dir, hi ha fórmules, me'n recordo, aquí a la tertúlia.
El que passa és que jo crec que no és només una qüestió econòmica. O sigui, jo crec que sí, o sigui, que la tornada de Messi no és només econòmicament, que és evident que... si torna econòmicament és una bona operació pel club, segurament sí. Segurament sí, en funció de com torna el salari que comentaves, no? Home, a veure, econòmicament jo crec que és una valoració. A mi m'agradaria, abans de que tornés Messi, tenir contracte amb Valde, amb Gavi i amb Araujo. O sigui, crec que seria, ja que parlaven de sentit comú...
Inscrits a la Lliga, com Déu mana, com toca...
Sí, no, a veure, anem a fer les coses en sentit comú, no? I que després hi ha altres qüestions que van més enllà del que és la pura qüestió econòmica. Hi ha la qüestió esportiva, no? On jugarà Messi? I per qui jugarà Messi?
Al lloc interior, està claríssim.
Sí, i per qui?
Aquí ha de saltar algú.
Ja,
no sembla que pugui ser Pedri, i a Gavi...
4-3-3...
Si ja, segueix no, Busquets, si tens a Frenkie...
Exacte.
Sí, sí.
O Frenkie, o Gavi, o Pedri... O sigui, llavors, i el nivell de pressió que el Barça necessitarà fer davant
està
i tal,
claríssim.
També ho veurem. O sigui, esportivament hi ha també un debat esportiu. Hi ha un debat econòmic, hi ha un debat esportiu...
Jo crec que emocionalment no n'hi ha cap. Tothom està d'acord en que hauria de tornar.
Jo crec que...
Però hi ha debat en la caixa.
El que vol i el que necessita és agrair a Messi tot el que ha fet. Això pot ser tornant, això pot ser tornant, això pot ser amb un sensacional partit d'homenatge, pot ser... Hi ha fórmules. Hi ha fórmules també de que pagar-lo amb el que ell generi, que també és una de les fórmules. Després, hi ha moltes coses més. Comentava el David el tema de que per la Lliga és bo. També, segurament també, és possible que potser la UEFA no sancioni un club que té a Messi sense jugar a la Champions. És possible.
Sí.
Aquí hi ha, diguéssim, bueno, un ventall de qüestions que no són només, escolta, que vingui econòmicament, s'anirà bé, i quan costa. Hi ha tot un seguit de qüestions. Hi ha la qüestió de, molt bé, i en quin vestuari es trobarà Messi i quin paper serà el de Messi en aquest vestuari en el que hi ha, potser, potser el lideratge de Lewandowski, no? Ara hi és i abans no hi era. I com estaran les relacions...
Els equilibris, no?
Els equilibris que potser no eren tan equilibrats en altre moment.
Aquesta és la clau, l'encaix en els nous lideratges. Jo per això he plantejat el tema, perquè em sembla que hi ha debat en l'aspecte esportiu, encara que pugui semblar un contrasentit, perquè estem parlant del millor futbolista de la història, i esportivament hauria de ser indiscutible que Messi ve aquí a sumar, i estic convençut que en atac i amb la pilota als peus suma en qualsevol de les posicions que el posis en aquests moments, i millora en qualsevol de les posicions que el posis, però clar... Estem construint un Barça amb nous lideratges, un Barça amb noves dinàmiques, un Barça que ha après més o menys a jugar sense Messi, sense molta brillantor moltes vegades, però que és un Barça molt solidari.
I que defensa.
I Messi
defensa,
sempre ha necessitat,
defensa bé ara.
Fins i tot en els seus millors moments, i en els moments fins i tot més col·lectius, Messi ha necessitat un ecosistema determinat per explotar amb la seva llibertat, la seva capacitat per decidir. I la seva capacitat per decidir, tot i que continua sent un jugador absolutament diferencial, ja no és tan gran com la que era. És a dir, ell entregava una condició diferencial tan enorme a canvi de segurament deixar de fer segons quines coses, però ara...
Has de veure si t'ho compensa.
En el 70, 60, 70% dels partits de la temporada segurament encara pot marcar diferències, però quan arriben els moments top de Champions...
Has de posar la balança.
Ell necessita una altra cosa. Ell no, l'equip necessita altres coses, no? Aleshores, clar, si ell és capaç d'encaixar-se amb això, d'entendre-ho, però no ho ha entès durant molts anys.
Avui hem parlat de Messi a l'Argentina, a Newell's. Han parlat de Messi. Ara escoltarem què en diu el president.
Tothom veu, el president tothom veu que es mou l'arbre.
Sí.
Aquí tothom entra, aviam si l'arbre se'l queda.
Com que no ha renovat i queda lliure al juny, de moment...
Però em sembla que la seva postura està bastant clara.
Sí, sí.
La sensació que dona, tu ves lligant inputs. Kun Agüero no diu està al 50% sense permís de l'Eli.
No, i que l'altre dia vam explicar aquí recuable a la Laia Coll que la voluntat del jugador i de la seva família és venir a Barcelona.
Està clar.
I jugar... un any més a Barcelona. La voluntat del Barça també és, evidentment, poder tornar a Messi i acomiadar-lo com Déu mana. Ara, una cosa són les voluntats i les altres les realitats, sí, que hem estat explicant
potser,
aquí,
potser
no?
Potser depengui ara més de la capacitat que tingui el Barça per trenar tot això.
Voluntat està al 100%, realitat...
I també del que ell accepti.
Sí.
Una mica personal.
A veure, menys gent, Síria, que us acomiadaré, perquè si no ja ens enredarem aquí a parlar de Messi i d'Ansu Fati, que avui ha hagut trobada entre el Barça i l'entorn d'Ansu Fati, i també parlarem de la Kings League una estona. Mira, amb això aprofito, ja que us moveu en aquest món econòmic / financer / marketingià del món de l'esport. Què us va semblar el show de la Kings League? Clar, evidentment, reputacionalment el Barça li ha anat perfecte això després del Casagrera, no? I ara mateix el mig món veu que el Barça està associat a aquesta marca, que és un fenomen de la Kings League. I a més ha guanyat uns 2-3 milions d'euros, eh? Que guanyarà el Barça,
sí, aproximadament. Sí, que pagarà el ressò del Cas Negre.
No, no, només dic que després d'unes setmanes d'anar aguantant, d'anar obrint el paraigües, com a mínim això és una mica d'aire, no?
Abans ho comentava el Marc, i en això estic bastant d'acord, les tres vies de d'ingressos estem bastant a dalt, tocant els màxims, i per tant buscar noves vies d'ingressos, associacions, engagement amb aquest públic jove, amb aquest públic que està arribant, que es vol relacionar doncs d'alguna manera amb l'esport, encara que sigui com a commodity, com a excusa d'espectacle, doncs té tot el sentit, no? Un jugador com ha sigut Gerard Piqué, que és un emblema del club i que és capaç de muntar aquest, doncs hem d'estar, no? D'alguna manera havíem d'estar. El club haurà generat entre 2 i 3 milions d'euros, no sé quan serà exactament, però...
2,5,
deia. 2,5, sí. Doncs ara hem de veure...
Entre el clàssic i això, més de 10 milions en pocs dies, ha ingressat al club.
Aquesta part, no? O sigui, millorar la despesa, però evidentment obrir noves vies d'ingressos que et permetin seguir creixent i seguir pagant la motxilla que portes a sobre, no? Durant tant de temps, doncs aquest és el repte. I per acabar, aquest és un mandat, i jo ho penso, és un mandat econòmic, bàsicament, donar-li la volta i ser capaços de ser viables i sostenibles amb el negoci ordinari. Aquest és el repte, no? I jo crec que evidentment, almenys hem de tenir raó amb la quantitat d'actius i de valor que té el Barça, doncs evidentment que no està en risc el model de propietat avui, no està en risc avui. El que dic és que si li sumem a la part de despesa, li anem sumant, i la part de negoci ordinari no dona, això cada cop s'estensa més, i això passa amb qualsevol societat. Per tant, pensem en donar-li la volta al mitjó i que obrir la persiana doni caixa.
Com ahir, per exemple, amb la Kings League, no? Encara que fos...
Perquè només... portant-lo a la via de Cosmos, que jo crec que aquí el repte és, primer, èxit absolut del que han inventat, és que jo tinc el dubte de si seran capaços de fer-ho recurrent. És a dir, ja, si tu quan facis el segon split, mantindràs el mateix nivell d'atenció. Ara jo crec que s'han barrejat diverses coses.
Mantindràs el hype.
Exacte. És que no volia dir-ho, sí, així. Però...
Que no t'hagi de tirar bif. Ara hem d'anar a aquest pal, tu.
Fixeu-vos lo curiós, que al final, en l'esport tradicional, nosaltres som aficionats d'un club que juga una competició. Aquí realment és... Tu ets aficionat d'un
president. De l'streamer, del president.
I llavors, clar, l'invent t'aguanta fins que els streamers t'aguantin, perquè al final, si... Crec que els streamers... Bueno, crec no. Sé que els streamers tenen contractes de 3 anys, després poden vendre la plaça, però també s'ha demostrat que és un món molt dúctil, per així dir-ho, no molt flexible, i els streamers van i venen com volen. Llavors, clar, Porcinos és Porcinos perquè està Ibaillanos, però si no està Ibaillanos... Porcinos no és res. I jo crec que aquí és el repte de Cosmos, de mantenir la cohesió de 12 presidents que tenen molta entirada, que mantinguin el compromís durant 3 anys. Jo tinc dubtes de quant més gran pot ser això, perquè drets de televisió amb els esports, i això és el mateix concepte, s'ha demostrat que mai o difícilment monetitzaran drets de televisió d'aquest producte. Patrocinis, diguéssim que si no et pugen molt les audiències tampoc et pujaran gaire els ingressos, i això que ja en van patrocinis de fins a 1 milió d'euros amb la Kings League, diguéssim que a nivell d'ingressos ja estan competint amb una Sodal, una CB, a nivell de contractes. I després és el tema del ticketing, que clar, o sigui, el Camp Nou l'han omplert, però amb un obert portes una vegada. La resta de competició està tancat. S'ha de veure si els jugadors demanaran cobrar més, ara que han vist que això dona, si els streamers demanaran cobrar, o sigui, jo crec que ara tenen el repte de, ostres, hem fet això molt gran i molt gros, sense adonar-nos, com ho apamem tot per poder fer-ho més gran.
Clar.
I per poder fer-ho més recurrent, que és la gràcia de l'esport, perquè cada temporada és el mateix.
Aquí la gràcia és si ho consolidaran o no. Han arribat, han arribat, i a veure si ho consolidaran.
Jo crec que depèn molt de que el producte continuï agradant als seguidors de cada streamer. És a dir,
Clar, però David, com t'inventes tu una carta màgica cada setmana?
No, no, per això t'ho dic. O sigui, bueno, i per tant, donar-li recorregut això és molt difícil, perquè al final el futbol és una excusa aquí.
Sí. Totalment.
El futbol és una excusa. Ahir ningú,
amb el futbol, David, no
pràcticament ningú parlava només de les narracions, ningú parlava dels jugadors, lògicament.
El futbol no s'aguanta.
Clar. I molts jugadors hi van, lògicament, perquè per ells representa doncs, un moment mediàtic que igual no hauríem viscut mai, però que tampoc et representa res per a les seves carreres. Estan parlant de jugadors amateurs i jugadors ja retirats. Aquí la clau...
La gràcia, que si la Kings League passa a ser un any futbol, un altre bàsquet, una altra petanca, perquè s'ha demostrat que juguin el que juguin, tots poden fer carrera de sacos.
Perfecte pel Barça, que és el club poliesportiu més important del món, per tant, un encert, tu, que vagin canviant d'esport.
Què volies dir, Antoni?
Que em sembla que ahir eren 7 hores d'espectacle, de les quals una i mitja de futbol.
Sí, sí,
clar,
aproximadament.
Molt bé.
Futbol.
I l'espectacle estava allà a la banda.
7 contra 7, 7 contra 5 amb una pilota i un dau i unes targetes.
Sí, Alcun i el Gerard Piqué votaven tot l'estadi i això és el que ve a veure la gent que segueix els streamers, els youtubers, etc. I aquí està la clau.
Ara en seguirem parlant, perquè aquest fenomen social realment ha estat molt interessant, tot el que ha passat a les últimes hores. Marc Síria, Marc Menchen, moltíssimes gràcies. Seguim en contacte, perquè encara no s'ha tancat el finançament, o sigui que en seguirem parlant. Gràcies.
Un plaer.
Adéu, adéu, una abraçada. Va, 5 per sobre, 2:15, fem una petita pausa i de seguida continua la tertúlia del Tu Diràs amb Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu. Hem de parlar de la Kings League i de la reunió entre el Barça i l'entorn d'Ansu Fati.
Tu Diràs amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST, avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en vehicles nous en estoc i amb entrega immediata. Condicions especials per a seminous i postvenda. Tan sols del 15 al 30 de març. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa MiBP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta MiBP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a MiBP.es.
Ja és aquí la 6a edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
81.021 81021
Sèrie
19019.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Qué va? ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Ja sabeu que Bricomart ara es diu Obramat, perquè es dediquen a la venda de materials d'obra. És normal que es diguin Obramat. Aquest canvi no els fa diferents, sinó més clars, perquè segueixen ajudant els professionals a estalviar temps i diners en les seves compres. Professional de la construcció i la reforma, aneu a Obramat.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Escolteu, no, ara el Bernabéu m'ho feia recordar. Que ens hem deixat el patrocini de la tertúlia amb les furgonetes, clar que sí, home, tira'l.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Són bones, eh?
Però amb aquesta furgoneta arriba Enigma.
Sí.
És la Xavineta.
Arriba Enigma o arriba el Kun disfressat de pallars?
No, és la Xavineta.
Amb aquesta arriba Leo Messi. Arriba des de París.
Potser sí, potser sí. No, París no, mira, Madrid, un moment. És que l'Arnau Mañé té detalls d'aquesta concentració que hi ha hagut aquests...
Els incidents ja han començat 24 hores abans i amb la policia.
I amb la policia? Sí. A les portes de l'hotel del Perú. Arnau Mañé, tornem a Madrid. Què ha passat?
Sí, mira, i fons de la policia espanyola expliquen a RAC1 que hi ha hagut un jugador de la selecció del Perú detingut.
Hòstia.
Per tant, ara mateix hi ha un jugador de la selecció detingut. L'incident, ho dèiem, eh? Ha estat a les portes de l'hotel on es concentra la selecció peruana aquí a Madrid. Segons aquestes fonts policials, hi havia unes 300 persones, per això hi havia la policia espanyola a les portes de l'hotel, i quan ha arribat l'equip per intentar evitar allaus de persones, aquestes empentes que vèiem, s'han posat enmig els agents entre l'afició i els jugadors, i en un d'aquests moments de tensió, un d'aquests moments d'incertesa, un dels jugadors, segons expliquen, insistim, fonts de la policia espanyola, hauria agredit a un dels agents. Caldrà veure per quin motiu, què explica el jugador en qüestió, però ha estat llavors quan se l'ha detingut i ha passat a mans de la policia. Per tant, això, pendents d'aquesta detenció d'un jugador de la selecció peruana aquí a Madrid, després d'uns incidents estranys, jo diria, a la porta de l'hotel de concentració.
Ha començat tot en un malentès. Ara estic veient el vídeo, que és veritat que hi ha un primer policia que, a més, es veu, el tio va amb aquelles bosses de futbolistes i amb unes xancles, i hi ha un policia que l'aparta com dient, vostè no pot estar aquí. Llavors ell se li encara i a partir d'aquí ja la bola es fa més grossa.
Els aficionats també s'exalten, intenten afegir-se a la baralla, i suposo que aquí encara crea més confusió i més nerviosisme a la policia.
Una mica el món al revés, perquè està la policia allà per intentar protegir els jugadors i acaben barallant-se policia i jugadors.
Si li apliquen la llei mordassa i el jutge aconsegueix de determinar que li va fer mirades d'odio, aquest tio
ha begut oli.
De fet, Antoni, hi ha un agent ferit atès pel Samur, per tant encara podria complicar-se més la situació.
Déu-n'hi-do. Tot ha començat per un malentès, eh? Jugadors de la selecció.
Surrealista. Que per dir un malentès no hi hagi la capacitat de controlar aquesta situació.
Sí, totalment. Bé, Arnau, qualsevol cosa ens ho fa saber, gràcies.
Ja que
tenim activat aquí a Madrid. Arnau Mañé, gràcies. Vinga, fins ara mateix. Digues, Roger. Ah, que podem parlar amb... Sí, és que ara vull parlar amb un jugador que fins fa 4 dies estava al Barça i al Girona i que hi jugava a la Kings League.
Però, ja sé qui és.
Carles Planes, sí, un mite. Però un moment, Santi, què et va semblar això de la Kings League com a fenomen social? Com ho vas viure tu ahir?
Bé, jo crec que és això. Jo crec que és un excel·lent fenomen de streamers. Molt vinculat, a més, a l'espectacle dels gamers, en el que es juga a futbol. O sigui, hi ha un moment que jugues futbol. Aleshores, jo crec que no existeix cap comparativa ni debat entre el futbol clàssic i la Kings. O sigui, no, són mons absolutament diferents. O sigui, els streamers és excel·lent, el moviment, el producte creat pels streamers, jo crec que és excel·lent, però que té el seu catàleg propi, no? I la seva vida pròpia, en funció més d'un món d'entreteniment, d'un món d'espectacle, que no d'un món de futbol. El futbol passa per allà i està bé, i és aprofitat, i jo crec que està ben aprofitat amb això. Però, diguéssim, és una... Jo crec que la concentració de 92.000 és brutal. Un cop a l'any fer una cosa així, doncs, em sembla realment molt exitós. Jo recordo, no, el Club Super 3 també reunia i tal, no, una quantitat de...
Això que era el Sant Jordi, no?
De gent,
no, el Sant Jordi a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Era el club amb més socis de Catalunya.
Sí, una altra qüestió és la continuïtat. I després que no es pot barrejar amb el que és el futbol clàssic, per dir-ho d'alguna manera, i que no s'ha de fer un debat, escolta, i aplicar havies normes d'aquí... No, escolta, som mons totalment diferents, amb segments diferents i... aquí el que sí que hi ha és una qüestió que jo crec que sí que és molt evident, sense barrejar les dues coses al debat, però que, vull dir, hi ha un món d'entusiasme, no? de gent entusiasmada, i un món en el que hi ha és el cas Negreira, la Superliga, enfrontaments entre la Lliga i la Federació. O sigui, el món del futbol el que està fent no està expulsant d'alguna forma la seva gent. O sigui,
sí, perquè s'ha anat embrutant, no?
Sí, però els està expulsant contínuament. O sigui, no els està agafant i no busca complicitats perquè el futbol creixi. No? En canvi, ja veus altres moviments vinculat, sobretot, jo crec, amb el món dels streamers, que sí que el que fan és això, no? Crear o buscar...
Divertiment, o una cosa divertida.
Entreteniment, sí. I que hi hagi un to positiu enfront de, el to negatiu permanent que hi ha. Després hi ha una altra qüestió que a mi realment m'impressiona molt, i és que mentre els presidents del Barça, el que van és a la presó, els de la Quins van amb helicòpter, vull dir, aterren amb helicòpter i estan allà, vull dir,
no, tractament
absolutament sensacional.
Clar, jo volien aterrar a la gespa.
Sí.
Ha explicat avui a l'Oriol, el CEO de...
Oriol Carol, senyor.
Oriol Carol, el CEO de Cosmos, sí, que la intenció era poder aterrar la gespa, que la policia els va dir no, això no pot ser, perdona, buscar alternatives i van acabar
fent-ho. I que el fill d'Enrique Negreira s'havia ofert per gestionar els arbitratges de la Kings League, ha explicat avui l'Oriol Carol al món arreglat.
Em sembla acudit, em perdó, eh?
Em sembla brutal, sí, sí, també. Sí, sí, jo crec, cosa increïble, això.
Jo crec que sí que hi ha coses que, sobre les que podem reflexionar, que ens conviden a pensar, perquè al final estem parlant de gent molt jove que segueix aquest producte, i són gent...
Però no hi havia tants joves ahir, eh?
Bueno, hi havia famílies, hi havia gent gran que s'enxufa, sí, però en general la gent que es... les audiències, el canal de la Kings League, em sembla que ahir vaig mirar mitja tarda i hi havia més de 800.000 persones, 900.000 persones, no? Vull dir, en general, la gent que es connecta a les xarxes són gent jove, les noves generacions, que els hi costa veure 90 minuts de futbol.
Doncs ahir van estar 7 hores, continuat. Ahir van estar 7 hores,
però,
eh?
Però veure partits de futbol...
Sí, però no paren de passar
minuts,
coses.
Sí.
En 7 hores no paren de passar coses.
És un show. Sí,
són pares, ho sabem, que els hi costa, que no tenen res a veure amb el que fèiem nosaltres, segurament, perquè ells tenen moltes més coses i són hàbits molt diferents. No? Llavors, per exemple, el partit de futbol en si el que han fet és convertir-lo pràcticament en un videojoc. Doncs apareixen coses com t'apareix en una pantalla en un videojoc. De cop i volta una carta secreta que pot canviar el curs dels esdeveniments. De cop i volta, doncs, el president de la Lliga tira un dau... No? I igual si surt un dos, doncs és un
contra
un o dos contra dos, entens? Aquest tipus de coses. Però jo crec que hi ha una cosa que el futbol ha anat perdent, que és la proximitat de la gent respecte als protagonistes. O sigui, el futbol de fa uns quants anys la gent tenia més accés als protagonistes. Ara és un búnquer, és un absolut búnquer. Futbol professional és un absolut búnquer, és una bombolla tremenda. Els aficionats no accedeixen als seus protagonistes. I aquí, en aquest rotllo, doncs, davant de la gent que pot representar d'alguna manera perquè la gent mantingui el teu ídol o el teu referent o el personatge al que tu segueixes, jo crec que hi ha molta més proximitat. Molta més proximitat, els jugadors, els streamers, els youtubers s'exposen pràcticament als directes a diari, tenen contacte amb la gent. Ahir no van escatimar cap mena d'esforç en poder interactuar amb els seguidors. A mi em sembla que això en el futbol s'ha perdut.
Jo crec que estem davant del triomf de l'entreteniment intranscendent. El futbol tot és transcendent, tot és dramàtic, no? Jo mateix m'he queixat moltes vegades que no entenc l'actitud dels turistes que van al Camp Nou a fer-se selfies mentre jo estic patint perquè falten 10 minuts i estem empatats a un.
Perquè diguéssim. Antoni no està conceptuat, el futbol professional no està conceptuat per entretenir-se. Lamentablement, que hauria de ser-ho. Està conceptuat per competir.
Ma, és un gran...
Per guanyar.
Sí, però...
Si no guanyes és un drama...
Ma, és evident que és un gran espectacle. No descobrirem les audiències del Mundial o de la Champions, però és evident que té aquest component. Aleshores, la Kings League és l'entreteniment intranscendent que connecta molt amb un tipus de jove que potser ja no sent la fidelitat als colors. Per això també s'ha anat desconnectat amb el temps. Quanta gent d'aquí jove ara és del City o del Bayern de Múnich? Mm. Perquè, bueno...
Tens més accés a veure aquests partits,
clar. És possible,
anem, t'identifiques, no?
Van aconseguir que fos el lloc per ser-hi, el president de la Generalitat, amb la seva caçadora, a tots els candidats a l'alcaldia de Barcelona allà a la llotja.
Hi ha eleccions, sí.
El tria fent fotografies per les xarxes.
D'acord, però vull dir, era lloc per ser-hi ahir a la tarda, per ser vist.
Bé, van convidar Pedro Sánchez, avui Oriol Carol ha explicat que una mica més hi ve el president del govern espanyol.
El missatge que va rebre és que...
De 4 a 12, només els joves, això només ho resisteixen els joves, de 4 de la tarda
a 12. Sí, és un concepte molt yanqui. Tu vas als Estats Units, hi ha famílies que van a l'aparcament de l'estadi a fer una barbacoa, que si no és el lloc més bucòlic.
Això ho veus en qualsevol partit de pretemporada del Barça als Estats Units, allà fa un reportatge de la gent que fa barbacoa al voltant de l'estadi.
Hores abans, eh?
Hores abans, i llavors entren, i bueno, és aquesta cosa d'anem a passar tot el dia a l'estadi a veure què és el que ens fan, no? És una mica el que va passar ahir, no? Clar, bueno, tot això és mèrit d'una feina d'un equip, però d'algú que va tenir una idea i va creure, i aquest és Gerard Piqué. Perquè, és clar, és que no fa ni 5 mesos aquest senyor estava al Camp Nou emocionadíssim plorant el dia del seu comiat. I, insisteixo, menys de 5 mesos després arriba amb helicòpter com a el factòtum d'una gran idea, celebració idea. En el que el camp està ple. No? Veurem si aconsegueixen guanyar molts diners amb això. No és fàcil, no és fàcil. Perquè aquesta... Hi ha una certa volatilitat dels gustos, no? Aquesta canalla que ara està enganxada amb això, potser l'any que ve diu, saps què? No sé, m'interessa una altra cosa. Exacte. Bueno, ja ho veurem, no? Però aquí hi ha algú que no para de tenir idees i si en tens moltes, a la llarga alguna t'acaba sortint bé.
I tant que sí. Mira, és molt interessant, crec, saber el punt de vista d'un jugador que ahir era al Camp Nou, com és el Carles Planas, i que fa 4 dies estava jugant al futbol professional, no?, de primera, segona divisió i fins i tot competicions europees. Hola, Carles, què tal? Bona nit.
Bona nit, què tal?
Com estàs? Primer, que vas acabar tocat el partit, no? Crec que en aquell penal no el xutes en les millors condicions, que et vas fer mal.
Correcte, just abans d'acabar el partit vaig notar una punxada en una entrada que em fan i bueno, vaig notar una petita punxada a l'adductor. El penal sí que és veritat que no el tiro en les millors condicions, però bueno, el moment era per tirar-lo i intentar ajudar l'equip. Llastimosament no vaig poder marcar, però bueno, a dia d'avui ja estic molt tieso, però bueno, ara ja tens per recuperar.
Mira, ara suposo que ens estaves sentint aquí comentant mica el nostre punt de vista. Clar, tu com a exjugador de futbol professional i ara futbolista de la Kings League, és molt diferent el que vas viure ahir o el que has viscut aquests últims mesos? Jugant amb els troncos, si no vaig errat, és els troncos.
Correcte. Totalment diferent. O sigui, és un format que no té res a veure. Molta gent, no sé per què, tendeix a fer una comparativa entre les dues competicions, però per mi són pràcticament dos esports completament diferents. O sigui, sí que és veritat que en comú tenen la base del futbol, però bueno, amb regles totalment diferents, canviant fins i tot el número de jugadors al terreny de joc i amb un format, com vosaltres heu dit, molt més semblant a el que és el show dels esports als Estats Units que el futbol tradicional o a les competicions esportives tradicionals a les que estem acostumats aquí.
T'hi ha costat adaptar-t'hi a tu, a tot això?
La veritat que no, gens. O sigui, al principi sí que hi havia coses que eren rares, primera setmana sobretot, molts canvis, introducció de normatives que al principi quan escoltaves que les proposaven deies no em quadra, com serà això, ho veus molt raro. Però a dia d'avui et dic que ho tenim totalment interioritzat, totalment normalitzat, i jo no m'imagino ara mateix un cap de setmana jugant un partit i que al minut 18 no es pari el rellotge i veure a qualsevol personalitat tirant un dau gegant des de la primera graderia del Cupra.
Soc el David Bernabéu, Carles. Escolta'm, és el que estàvem comentant amb tots, no?, que és pràcticament un videojoc, no? Esteu jugant a futbol, no? Però de cop i volta apareix alguna cosa per allà que us fa canviar el curs dels esdeveniments.
Tu et diverteixes. També a dins tu et diverteixes.
Clar, mentalment ja hi has d'anar així, preparat.
Sí, o sigui, et diverteixes molt i has d'estar igualment molt i molt concentrat, perquè al final, així com el futbol, són detalls moltes vegades i tu pots anar guanyant 1-0 i saps que qualsevol jugada, o 2-0, que saps que és el resultat enganyós, que qualsevol jugada se't posa en 2-1 i se't torça tot, aquí molt més, perquè tu aquí pots anar 2-0, saps que els partits són molt més curts, però el camp també és molt més reduït, qualsevol jugada pot ser perill, però és que a part tens uns factors externs que són unes cartes que pots utilitzar en qualsevol moment, una carta on el president del teu equip, si en aquell partit coincideixen els dos presidents al camp, pot baixar i tirar un penal en contra, i al minut 18 tens una altra carta extra que fa que tu et puguis quedar amb el nombre de jugadors que surti en el dau que tiren sobre el terreny de joc, i els partits poden canviar molt en qualsevol moment. Val. Però ja et dic, estem acostumats ara i el format és increïble.
I a veure, Carles, sigues sincer. Vull dir, tu que has jugat, has jugat al Barça, has jugat al Girona, has jugat al Celta, has estat a l'AEK Larnaca també a Xipre.
Sí.
Tu has gaudit més en un ambient com els d'ahir al Camp Nou o sent futbolista professional en d'altres grans estadis? És a dir, l'ambient que et va semblar ahir al Camp Nou i que et va suposar tu, que també n'has viscut de grans ambients?
És que és molt diferent com t'ho prens. Òbviament, per nosaltres el d'ahir era un premi a la temporada que havíem fet i sobretot al partit que vam guanyar el divendres, que la final real, jo crec que si li preguntes a qualsevol dels equips classificats, no, era el divendres. O sigui, el final,
clar, era en el Camp Nou, que, era en el Camp Nou, era el Camp Nou, clar. Sí, sí.
Era, clar, sabíem el número d'entrades que s'havien venut, sabíem tot el que teníem preparat. Viure això des de dins era espectacular, era el que volíem tots. A partir d'aquí, òbviament, tu quan estàs en un estadi el que vols és competir, i davant de 90.000 persones, que, bueno, jo per sort o per desgràcia havia estat a prop de viure-ho, no sé si amb aquests números o no, però havia estat en estadis plens, jugant-nos moltes coses i de més, però per tots aquests nanos joves i no tan joves que potser no havien tingut l'oportunitat, doncs és una oportunitat única a la vida. Llavors és increïble, però ja et dic, la mentalitat és molt diferent. Què prefereixo? Òbviament, jo prefereixo estar jugant, per exemple, quan vam tenir la semifinal d'Europa League amb el Celta, que és una
el competició... United, no? Va ser?
Correcte. Si em poses a triar entre què preferiria, doncs possiblement seria això, perquè en aquell moment era el meu treball. Clar. Però ja et dic, l'experiència que vaig viure ahir crec que va ser única i possiblement irrepetible, veient qui hi ha darrere de tot aquest projecte. Possiblement no és que sigui irrepetible, però com a mínim única va ser el dia d'ahir.
I mira, t'ho lligo amb això també, per meva. Sou conscients que ja no sou els protagonistes? És a dir, tu que has estat jugador i que la gent t'esperava quan arribaves a l'hotel perquè li signessis un autògraf amb el Celta, amb el Girona, amb qui fos... Vull dir, ara esteu allà jugant a futbol 7 al Camp Nou, però la gent està més pendent de si el Gerard Romero fa una jaca, de si el Piqué fa no sé què. Vull dir que els protagonistes ja són els presidents, els streamers, no? I no tant els futbolistes. Vull dir, canvia una mica també el vostre rol. En sou conscients d'això, de que potser la part futbolística, la vostra part, és com una mena d'excusa pel tot el show o no?
Jo crec que això ha canviat també una mica, eh? O sigui, sí que és veritat que, òbviament, els protagonistes des del minut 1 van ser els presidents, que també van ser els primers que van ser presentats a la Lliga i arrel d'això doncs es van formar els equips i de més, però sí que és veritat que jo el que he vist en els dos dies que vam estar entre concentrats a l'hotel i el dia d'ahir al Camp Nou, he vist que molta gent òbviament coneixien pràcticament a tots els jugadors i els jugadors s'han sentit molt protagonistes. Sí que, òbviament, el Cupra és diferent, perquè al final és un lloc molt petit on pràcticament no hi ha públic. El públic allà són familiars o gent propera a tots els jugadors. La gent allà, per la zona que és de Barcelona, doncs tampoc pot haver molta gent esperant fora de les instal·lacions i de més. Però el dia d'ahir et puc dir que crec que els jugadors es van sentir molt i molt protagonistes.
Que bo. Tens un minut, Carles?
Sí.
Vinga, un minut. El Saperes et vol fer una pregunta. Fem una pausa i de seguida la pregunta del Saperes i acomiadem el Carles Planes. Un minut.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Bona nit. En el sorteig del Mivia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 26 d'octubre del 1969.
I el número de la sort, el...
el 8.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
La, 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 la.
Maxus.
Furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Xerrant amb el Carles Planas, exfutbolista professional que hi va ser al Camp Nou. Què li volies dir, Saperes?
Ren, hola, Carles, què tal? Bona nit.
Bona nit, què tal?
Només preguntar-te, tu tens 32 anys, ets un jugador que encara té recorregut.
Correcte.
Tu t'imagines ara, quan mires el teu futur, és a la Kings League, o et planteges en algun moment de poder tornar a un equip de futbol professional, com ja has jugat al Barça, al Celta, al Girona?
Jo sempre ho he dit, o sigui, no considero haver-me retirat. Sí que és veritat que per circumstàncies i com s'ha donat tot, sobretot en els últims anys, doncs, bueno, estic a la situació que estava, que ha sigut la d'estar parat, però sempre m'he mantingut actiu a l'espera de que pogués sortir alguna cosa. Ara sí que és veritat que he trobat alguna cosa que m'ha tornat la il·lusió i aquestes ganes que tenia jo de poder tornar a competir. Estic molt agraït. També és veritat que si algun dia sortís l'opció de poder tornar a competir al futbol a nivell professional i fos algo que realment em cridés l'atenció i em valgués la pena, doncs, òbviament, sí, m'ho plantejaria.
I si fossis, una cosa, Carles, posa't a la pell, ets futbolista professional, però posa't a la pell per uns instants de qualsevol futbolista de primera catalana o de tercera divisió, de segona catalana,
tenia
molts a la Kings League. Saps que hi ha hagut conflictes en alguns clubs? Ja han dit alguns clubs que l'any que ve faran triar els seus jugadors entre la Kings League o el Futbol Federat i hauran d'escollir una cosa o l'altra, perquè aquest any els he vingut de nou. Tu, si fossis un jugador de primer